Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteomauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Què tal? Bona tarda. 14 de maig, un maig que ens està portant en renou, canvis. No és absolutament passat per aigua, però la dita la clava. Pel maig, cada dia un raig. No vol dir que plogui a tot el país, ni de bon tros cada dia, però ara aquí, ara allà, cada dia un raig. Programa 642, ens escapem pujant de forma vertical a Montserrat, de la mà de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, una cursa vertical. Anirem, però, de l'alçada a les profunditats, parlant de l'escalfament de les profunditats marines amb en Gallego. A la terra, el cadmi, un metall pesat a la sang dels francesos, diu el Jordi Puig. La globalització ens enverina, ens emmetzina. A la taula anirem cap a la granja Torre d'en Roca. I el temps, Jordi Cunillera, cap de l'equip de canvi climàtic de Meteocat. Els Pirineus perden 3 dies de glaçada a l'any i guanyen gairebé 5 dies d'estiu cada dècada. Som 100% digitals i estem orgullosos de ser-ho. Catradio.cat, mail, Facebook, xarxa X, som a tot arreu i sobretot, a 3Cat Info, la plataforma digital líder a Catalunya.
Quin temps ha fet?
I els darrers 8 dies, com dèiem, ens han portat, doncs això, cada dia un raig. Ara aquí, ara allà, aquests ruixats, aquestes tempestes, en alguns casos calamarsades que han caigut a moltes zones, fins i tot a la ciutat més poblada del país, que és Barcelona, alguna ventada, neu. I aquesta tarda continua caient neu al Pirineu i, en definitiva, fa el maig que ha de fer. El que no va ser normal és l'abril, amb aquella calor desmesurada. Però ara el maig, doncs, fa el que se li espera en un mes efervescent de la primavera més bonica.
Meteoescapades.
Vinga, ens escapem i ho fem pujant graons. Pujant 2.180 graons. I ara sabreu on ens escapem i per què pugem 2.180 graons. Ens acompanya a l'altra banda de la línia digital el subdirector de Serveis Turístics Ferroviaris de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, David Ros. Què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Doncs ja ho pots ben dir ja, 2.180 graons, sí.
Val. I això és la 8a cursa vertical de Montserrat que es farà d'aquí 2 dies, el 16 de maig, per les escales de servei dels 2 funiculars de Montserrat.
Sí, doncs com molt bé apuntes, ara un parell de dies fem la 8a edició d'aquesta singular cursa. Sí. Una cursa vertical que està dintre del calendari de les curses verticals, que n'hi ha altres arreu d'Espanya, i també n'hi ha una aquí famosa que la gent la coneix, que és la que es fa l'Sky Run a l'Hotel Hesperia, i al final, com bé deies, és això, el repte és pujar aquests 2.180 graons que conformen aquests 388 metres de desnivell, que són, com deies, les escales de servei que formen part dels dos funiculars que tenim a Montserrat. Un és el funicular de Santa Cova i l'altre al funicular de Sant Joan.
Uh-huh. Escolta'm, en un entorn únic, com és el massís de Montserrat, vuitena cursa, 2.180 graons, no és un passeig, etc. M'imagino que ja hi deu haver participants que deuen venir ja d'altres indrets fora de Catalunya.
Doncs sí, la veritat és que justament per això, primer perquè és molt singular i després perquè el fet de que sigui puntuable per aquest el calendari nacional fa que la puntuació sigui necessària per poder obtenir el títol, no? I aleshores, evidentment, els esportistes que volen aquest títol hi venen tots i també com és una cursa organitzada per bombers de la Generalitat de Catalunya, amb bombers en causa, doncs molts companys d'ofici d'altres ciutats espanyoles o d'arreu, doncs venen a participar en aquesta prova.
Uh-huh. Escolta'm, m'imagino que, clar, al final, homes, dones que pugen 2.180 graons deuen tenir unes cames imbatibles.
Doncs la veritat és que sí, pensem que és una prova, déu-n'hi-do, és una prova, com et deia, aquests 2.180 graons amb un desnivell de 388 metres, al final és una cursa vertical d'un quilòmetre. Si fem càlculs, tindrem que és un 21 graus d'inclinació, un 38% de pendent, per la qual cosa és una cursa que acabaríem com a exigent o molt exigent. No? Uh-huh. Si a més li posem que tenim quatre categories, no? La categoria Open, on pot participar tothom, la infantil, que són nens d'entre 8 i 15 anys, uh-huh. També s'ha fet la categoria d'inclusius per gent que té alguna problemàtica, alguna mobilitat reduïda, uh-huh. I després està la categoria bombers, que són els organitzadors, i que la gran singularitat és que, a més, participen amb el vestuari de l'equip d'intervenció, per la qual, a més, porten 25 quilos a sobre amb tot el seu equip de respiració artificial, del seu casc, les seves botes, el traje ignífug, o sigui, de veritat aquests ja és un nivell ja altíssim, no? I els has de veure com pugen, perquè a més pensem que amb la calor que representa, uh-huh. amb aquestes dates de maig a la muntanya de Montserrat, doncs és tot un repte.
Jo t'haig de dir que amb 25 quilos de material, respiració autònoma, tot això, d'aquests 2.180, jo crec que em faria 15 o 20 i ja no podria més. O sigui que, bé, realment aquests bombers, déu-n'hi-do. I escolta, ara potser faré una pregunta una mica estúpida, no ho sé. Clar, això és pujar i baixar. La meva pregunta és, es comença baixant i després es puja o es comença pujant i després es baixa?
No, és tot pujada. O sigui, no hi ha baixada. Sí que és veritat.
Val.
Hi ha un tros de baixada prèvia a la preparació de la cursa, que és de la Santa Cova, que ve...
Ho entenc. És a dir, és de Monistrol Vila fins al monestir i de monestir cap a la Santa Cova i cap amunt.
Això mateix. O sigui, sí que nosaltres oferim el servei del cremallera, que tothom començarà des de dalt. Evidentment, el cremallera et deixa a la plaça. D'allà a la plaça, a l'accedir a la Santa Cova, poden baixar pel propi camí de la Santa Cova, i a partir d'allà comença la prova. O sigui, la prova, hi ha sortides pactades cada 20-30 segons, depenent les categories, i a partir d'allà esperem, doncs, que a més s'ha de remarcar que aquest any ha sigut un èxit de participació, bueno, ha de ser un èxit de participació, perquè l'any passat van ser 300 participants, aquest any hem pujat fins a 450 participants. Caram. I a més s'ha de destacar que en la categoria equips, que formen part un mínim de dues persones, i que el que es fa és puntuar, fer el càlcul per als temps que hagin fet cada una de les persones, buscar la mitja, doncs de 25 equips que hi havia l'any passat hem pujat a 75, quan l'objectiu era fer arribar als 50, no? Per la qual cosa, jo crec que és una prova que s'està consolidant molt. Pensem que també és una prova absolutament amb una recaptació solidària. Uh-huh. Tots els fons aniran a parar a la investigació per la investigació metge per l'àmbit pediàtric, uh-huh. per Sant Joan de Déu. Per la qual cosa, al final, jo crec que aquest esforç que farà la gent, aquest esforç, la seva participació també econòmica, tindrà un gran premi que serà aquesta ajuda solidària a Sant Joan de Déu. No?
Escolta'm, finalment, em dius, m'has dit les diferents categories, evidentment, en les 7 edicions anteriors, bé, si no ho saps concretament, evidentment no passa res, però en les 7 edicions anteriors, en els grups de bombers, habitualment, de bombers de l'Estat, qui guanya? Els bascos realment són els catxes de l'Estat, els del sud, doncs, com que estan acostumats a la calor, arriben i si fa calor, doncs, ho peten, no ho sé, eh?
Jo t'he de dir que tots, o sigui, jo crec que tots sempre hi ha algun grupet molt especial,
d'acord,
que a més s'hi dedica a això, i aleshores els catalans també tenen una gran participació, i no sabria dir si l'any passat va guanyar...
No, per això t'he dit, eh?
Però, bueno,
no.
Pensa que d'aquests 400 participants, aquests 450, com et deia, 80 seran bombers, per la qual aquest any també s'ha incrementat molt el número de participants bombers i serà tot un espectacle. Jo animo tothom a que pugi a la muntanya de Montserrat a veure aquest espectacle. Pensem que el servei del funicular, evidentment, no el tindrem operatiu entre les 8 i les 12 del migdia, que és quan es fa la cursa, però es pot veure des de qualsevol punt tot el recorregut des de dalt, i és algo digne de veure i de veure l'esforç que realment representa pujar. I si no, doncs escolta, és tan fàcil com quan els tinguin servei al funicular, pujar i veure i viure exactament per on ha pujat tota la gent, tots els participants, per veure l'esforç que realment han fet.
Última coseta. Imaginem que molta gent, la majoria, no hi participa i ens escolten i diuen, no, home, jo això no, ni ho puc fer ni d'això, però m'agradaria col·laborar amb aquesta causa solidària. Hi ha algun lloc, algun d'això que
doncs
diguis,
sí,
doncs mira, puc fer el donatiu directament, no pujo, però escolta, per Sant Joan
això mateix,
de Déu.
Que, com amb aquestes proves, com tot n'hi ha el dorsal
d'acord,
zero, com bé deies, és una forma de participar econòmicament amb aquesta causa solidària, i això està senzill com entrar a la cursa vertical de Montserrat, i allà mateix es pot fer la inscripció, la teva inscripció com a dorsal zero, i la teva participació econòmica per ajudar amb aquesta causa solidària.
Fantàstic. David Ros, subdirector de Serveis Turístics Ferroviaris de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Que vagi molt bé d'aquí 2 dies i que sigui, bé, ja ho és, tot un èxit, però que vagi d'allò més bé. Una abraçada.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu i gràcies.
Meteo Ambient amb José Luis Gallego.
José Luis, què ens portes?
Un tema que t'agradarà, que agradarà als nostres oients i que a tu no et sorprendrà, però a mi m'ha sorprès perquè tu coneixes el sistema climàtic molt bé i molt millor, indubtablement, que jo. Però, ostres, és un tema que m'ha inquietat. Vaig llegir un article en el que deia compte amb l'escalfament de les profunditats de l'oceà. I és que es veu que els impactes de l'escalfament global no només queden a les capes superficials de l'oceà, sinó que també arriben a més de 1.000 metres de profunditat. Ara s'ha fet un estudi, s'ha publicat un estudi a la revista científica Agua Advance, que l'ha fet a l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que pertany al CSIC, que ho demostra. Perquè la gent i perquè els oients entenguin de què estem parlant. L'oceà absorbeix al voltant del 93% de l'excés de calor del sistema climàtic. És a dir, que és el nostre salvavides, és el nostre primo de Zumosol, és qui ens està ajudant a que això no sigui encara més dramàtic. Això el converteix en el principal regulador del clima del planeta. Aquesta capacitat per emmagatzemar i redistribuir el calor funciona tant amb el carbònic com amb l'oxigen, que depèn en gran mesura de l'equilibri vertical. Funciona això, amb l'equilibri vertical. Ostres, que és un tema que m'ha semblat fascinant. És una característica pròpia dels oceans que no tenim els boscos, ni tenim els deserts, ni tenim altre tipus d'ecosistema. De manera que controla l'intercanvi entre la calor de les capes superficials, amb les de més profundes. I el que està demostrant aquest estudi, el que ve a demostrar aquest estudi, és que aquesta estratificació oceànica, aquesta mena de poletxa vertical...
Sí, sí, cinta transportadora.
Aquesta cinta transportadora ja no està funcionant. S'està veient cada vegada més afectada pel canvi climàtic. Per comprovar-ho, els científics han analitzat 20 anys de dades recopilades per la xarxa internacional de boies Argo, que es veu són dades, no és una qüestió d'interpretació, són dades que porten les boies no tenen criteri, no poden interpretar, només donen dades, i que mesura la temperatura i la salinitat de l'oceà a tot el planeta. En total s'han analitzat més de 2 milions de perfils de temperatura i de salinitat des de la superfície fins a més de 1.000 metres de fondària. I el que això ha permès avaluar com està canviant aquesta estructura de dalt a baix, aquesta verticalitat a l'oceà profund. Fins ara pensàvem que l'estructura de l'oceà canviava molt lentament. Ja sabem que la inèrcia de l'oceà és molt lenta.
I sempre havia canviat lentament. O bastant lentament.
A superfície crec que és més ràpida.
Clar,
és a dir,
clar.
És això que fa que el setembre ens anem a banyar i diem, caram, o m'ho sembla a mi, o que està més calenta que l'agost.
No. La superfície, hi ha una fina capa, que és la que té les, entre cometes, grans variacions.
Aquesta.
Però a la que te'n vas del mig metre de la superfície,
jo
cap notes, avall...
De fet, a l'estiu, quan dius, m'ha caigut les vaig a buscar.
Ui!
Entra una frasqueta. Bé, el que està passant és a dir que aquesta estructura està canviant i el fons del mar també s'està escalfant. Això està afectant els ecosistemes marins, els cicles de carboni i els alts nutrients, i sobretot els patrons climàtics globals. Aquest descobriment el que fa és que obliga a reformular els models climàtics, perquè fins ara creiem, quan feien els models que fan els informes de l'IPCC, que són 6 grups de treball, que van dels més conservadors als més punkis, ja ho hem explicat moltes vegades, bé, aquests models compten amb aquest reservori, compten amb aquest efecte refrescant de la verticalitat dels oceans.
Però
ara el que els diuen els científics és, compte!
Que això està agafant empenta.
I que a partir d'ara els models haurem de descomptar.
Clar, perquè de tot el sistema dinàmic del planeta, clar, l'atmosfera és la part aèria de la dinàmica de fluids, però l'oceà és l'aigua, és la dinàmica també de fluids, en aquest cas aigua. Clar, efectivament es comporta molt diferent. Podríem dir que l'aire a tot el planeta és com la Vespino.
D'acord.
I el que hi ha baix són els transports espacials de la carretera. És el que realment té energia en allà guardada. Si allò canvia, tot l'altre es precipita.
O com a mínim, independentment de l'evolució que tingui, aquest efecte no hi podrem comptar amb ell.
Amb la qual cosa... No tan sols de reservori, sinó que al final és la caldera del Pere Botero.
Aquí, efectivament.
Aleshores, quan...
Si la paguem...
Si la caldera del Pere Botero té unes condicions de cop i volta de fortalesa molt diferents, el sistema atmosfèric ràpidament... té una influència per canviar brutal. Per tant, entrem en territori allò...
D'incertesa.
D'incertesa, desconegut, que dirien clar, alguns.
Clar. La pregunta és, per què tot això, tot aquests tipus d'estudis, tots aquests informes, no es donen a conèixer? Per què la gent no se li transmet aquestes dades científiques, insisteixo, que demostren que ens hem de posar de valent amb la reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, perquè se'ns està anant de les mans. És a dir, això pot anar cap als models més... de més incertesa. A mi, personalment, m'ha semblat inquietant, o sigui, d'un interès molt especial, i que la gent ha de saber el que està passant a l'oceà, perquè tot el que passa a l'oceà, tard o d'hora, ens pica a nosaltres.
Queda clar.
Vinga.
Adéu.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Avui, a l'altra banda del fil digital, des del seu tros, bé, que no és un trosset, són metres i metres de conreus, de tot, en Jordi Puig, en la seva salsa, ens parlarà d'un tema... Bé, el titular ho diu tot. La globalització ens emmetzina, un metall pesat a la sang dels francesos. Jordi Puig, què tal? Bona tarda.
Molt bé, molt bé. Ha sigut una mica sensacionalista, però em sembla que el titular s'ho val. Per tant,
bé,
avui s'ho val... parlarem de tòxics.
Clar, s'ho val perquè, a veure, el govern francès no els ha prohibit d'entrada, perquè no està morint gent... Bé, a llarg termini vés a saber, a curt termini diríem no, però ha donat uns consells seriosos.
Sí, la veritat és que recentment s'han fet diversos anàlisis de sang generals a la població francesa i s'ha pogut veure que els nivells de cadmi en sang, el cadmi és un metall pesat molt tòxic que afecta l'organisme de moltes maneres, sobretot a nivell renal, a nivell de descalcificació òssia, doncs és molt alt. I s'han començat a fer estudis per veure d'on podia venir tot aquest problema. I efectivament, i sense gaire sorpreses, el que s'ha descobert és que, evidentment, la clau és l'alimentació, i especialment en aquells productes que són més majoritaris a la dieta, en aquest cas, els cereals. Per tant, els francesos avui en dia s'estan intoxicant, sobretot de cadmi, d'altres coses segurament també, però no s'han estudiat, bàsicament a partir de la base de la cadena alimentària, que són els cereals, i l'origen, evidentment, és el sol, que està contaminat.
I està contaminat per què?
Doncs està contaminat, bàsicament, pel model de producció que tenim. És a dir, sempre estem parlant i donant voltes sobre el mateix. Sí, sí, no cal ser gaire, diguem, llestos per entendre que la major part del territori francès fertilitza amb compostos. Bàsicament són fosfats que provenen de mines que hi ha al nord d'Àfrica.
Clar, de les seves excolònies, per entendre'ns. Que ja hi deu haver un lligam de dècades. Evidentment.
Evidentment. Nosaltres, els diem, Espanya tenia tot el Sàhara Occidental.
Sí, bàsicament... etcètera, sí.
Clar, que és bàsicament per mantenir el fòsfor, un fòsfor barat i que es pogués, diguem, fer servir per l'agricultura. Doncs resulta que aquestes roques sedimentàries, que són riques en fòsfor, també són molt riques en cadmi. I què passa? Doncs això, quan apliquem massivament aquests compostos fosfatats en els sòls agrícoles, estem escampant fòsfor, que és vital per la producció agrària, però alhora també estem aplicant cadmi. Què passa amb el cadmi? El cadmi és un metall pesat, i els metalls pesats es mobilitzen en el sòl només quan el pH és baix. Es mobilitzen també per altres casos, és a dir, es poden mobilitzar per efectes enzimàtics, per efectes dels bacteris del sòl, etc, etc. Però en els sòls de pH baix, aquesta mobilització i l'entrada a les plantes és molt més ràpida.
Entenc, pel que m'estàs explicant, per tant, que la llum vermella s'encesa a França, a diferència d'altres països, que segur que hi ha altres problemàtiques, etc. Segur, seguríssim, i n'hem parlat aquí, però en el cas de França és especialment potent per aquest pH del sòl.
Sí, de fet és França, però segurament els francesos, com deies, han donat l'alerta, però tenim sòls àcids a tota Europa. De fet, la part nord de tota la península Ibèrica també són sòls àcids. Què passa? Quan els sòls són calcaris, que pràcticament a Espanya el 60% ho són, i a Catalunya et diria que pràcticament potser el 70 o el 80, la calç bloqueja, en part, tota aquesta assimilació que tenen les plantes d'aquests metalls pesats. I, per tant, entre cometes, fan com de colador de tots aquests productes tòxics i queden retinguts al sòl. En canvi, doncs això, França, part d'Alemanya, tot el nord d'Europa en general, aquest procés no hi és. I, per tant, l'assimilació del calci cap als vegetals és molt més ràpida i, per tant, doncs, això acaba anant a parar la sang dels europeus, no? Diguem-ho així.
Per tant, si a França han fet analítiques, podria ser que el consum... Bé, és el que em deies, que a molts llocs d'Europa, fins i tot del nord d'Espanya, estic pensant en aquelles àrees cerealístiques, no?, de València, Lleó, fins i tot Zamor... Bé, n'hi ha més, eh? Allà on es fan servir fertilitzants, aquesta possibilitat també deu existir.
Clar, el tema quin és que aquí potser no ha saltat l'alerta perquè no s'han fet aquests estudis professionals.
Clar.
Però és que no ens enganyem. El cereal de França potser ha vingut aquí, el d'aquí ha anat allà i després s'ha processat i ha tornat a no sé on. Per tant, el flux global de cadmi ens afecta a tots. És a dir, no és que sigui una qüestió només de França, sinó que al final és un problema estructural del sistema de producció europeu.
Per tant, un cop més, ho tornem a dir i reforço el to, el consum de productes lliures, de fertilitzants, de químics, allò que anomenem productes bio, eco, etc. Segur que no són perfectes, com no hi ha res a la vida que sigui perfecte, però segurament serien els que tindrien una millor influència en el nostre cos.
Correcte, sí, sí, perquè en aquest cas les fonts de fòsfor són orgàniques, venen dels excrements dels animals. Per tant, tota aquesta contaminació teòricament ja no hi és. L'altra cosa és que en ecològic hi hagin altres problemes, d'acord? Però com a mínim aquest de contaminació directa pel procés de fertilització desapareix ràpidament.
Estava pensant ara, m'he il·luminat el cap, crec que va ser amb tu també que el programa vam tractar el tema de l'absorció de fertilitzants per part dels maduixots i les maduixes de segons a on, hivernacles, etcètera, etcètera, o potser és una notícia que hem donat ja fa un temps al portal d'informació i dius, clar, al final el consum bio i eco, sense ser com res a la vida garantia 100%, els seus beneficis són infinitament més grans.
I tant, sí, sí. És així.
Doncs, escolta'm, ho deixarem aquí i anirem picant i picant i picant pedra per fer veure que el consum de químics en tots els sentits hauria de baixar i que l'agricultura orgànica, regenerativa, etc, etc, ens portaria molts més beneficis, com sempre.
Exacte.
Moltes gràcies, Jordi.
Vinga, que vagi bé.
Adéu-siau.
Adéu.
Meteotaula.
Ens entaulem. Hi ha dies que ens entaulem amb formatges, hi ha dies que ens entaulem en un restaurant o en un lloc doncs, per fer uns platets, hi ha dies que prenem vi, hi ha dies que prenem sucs, hi ha dies que prenem fruits secs. Avui, làctics. Làctics, ja sigui llet, ja sigui iogurts, i tot això del territori, el Bages. Anem cap als làctics La Torre. Allà hi ha tres germans que tenen la granja Torre d'en Roca i un d'ells, a través de la línia digital, ens acompanya, en Miquel Bosch. Què tal? Bona tarda.
Hola, què tal, Francesc?
Escolta'm, situa'ns on està la granja Torre d'en Roca i des de quin any aproximadament esteu en tot aquest tema?
Això és una casa de pagès de tota la vida, vull dir, ha anat passant generacions i arribem nosaltres, vull dir... tota la vida s'ha tingut bestiar i ara potser ens hem especialitzat més en el tema vaca i tema llet. Tota la vida hem repartíem llet el poble, que és aquí de Sallent,
Sí, correcte. Sí.
I, bueno, a partir d'aquí, que ja comercialitzàvem una mica de llet, doncs vam començar a fer altres cosetes, com els iogurts, els ferms de iogurts, i ara, doncs, llet fresca, pasteuritzada, bueno. I altra varietat, com ara el kèfir, que és el que ens, potser ens tira més.
Potser ens tira més. Per què ho dius?
Perquè no sé si és que està més aviat de moda o què, però bueno, i és més fàcil de veure, poder, perquè agafes l'ampolla i ja ho tens, i l'altre has de ficar el sucre o jo què sé, o has de... no sé, és diferent, no ho sé.
Vols
dir... I el kèfir és més probiòtic també, potser és això la moda aquesta.
Ja, vols dir que en definitiva ho noteu en les vendes?
Sí, sí, correcte, sí.
Fantàstic. Correcte. Potser que també el món dels iogurts està molt, 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 molt saturat, no? No sé... Clar, vosaltres teniu un perfil on, quan tu tastes un iogurt dels vostres, jo de vegades doncs, en consumeixo, clar, estan a hores, anys llum, dels iogurts, podríem dir, més comercials i de més ampli espectre.
Correcte. Clar, nosaltres tenim la nostra granja de vaques, que ara justament no la tenim aquí a la torre, que abans la teníem, però amb tema obrador i això hem tingut de desplaçar la granja, i munyim les vaques al Soler de Nuc, aquí a Prats de Lluçanès, i passem la llet cada dia cap aquí a treballar-la. I gastem, bueno, representa com només una sola granja i gastem bàsicament llet de la nostra i la llet que volem nosaltres, clar.
Clar. Una cosa, perquè alguna vegada també, si no recordo malament, potser m'estic equivocant, però crec que no. En la línia de la llet fresca em penso que la feu en format bio, que també n'he gastat alguna vegada. En aquest cas, m'imagino que són pastures, que no hi ha fertilitzants...
Clar, és tot un requisit als cultius aquests, que no pot haver ni fertilitzants, ni herbicides, ni res. I a part que l'animal tampoc el pots tractar segons com. Vull dir, han d'estar en pastures elles... I també l'alimentació també afecta, perquè és menys agressiva, diguem.
Val. De tota la gamma m'has dit que el kèfir ara mateix és el que tira més, però entre la llet, els iogurts, el kèfir, m'imagino que sempre és anar diversificant, potser perquè les modes en aquest món tan ràpid i tan canviant, doncs això, van variant amb rapidesa.
Ara ho has dit, m'han variat. Fins fa un temps era el iogurt ferm i vam començar a introduir els beguts, entre ells el kèfir, que és el que tenim més ara.
Escolta'm, la llet A2...
La llet A2, sí.
Què vol dir exactament?
Bueno, ha sigut una manera també nostra de que, per exemple, la competència tampoc ens... Clar, representa que és una llet molt més digerible que la llet que és au, que porta la beta-caseïna au. Ah. Que això afecta representa que afecta les caseïnes de la llet, entre les caseïnes hi ha la beta-caseïna au i la beta-caseïna A2. Sí. Doncs clar, nosaltres només seleccionem els animals que donen la beta-caseïna A2.
Ah.
Això és bàsicament genètic.
D'acord.
Vale. Vull dir, a una granja normal de tota la vida hi haurà vaques A1, vaques A2, i hi ha vaques que faran només A2.
Carai.
I nosaltres més busquem el tipus de vaca que fa el tipus A2.
Carai, d'acord. Això vol dir que la gent que pren els iogurts o la llet A2 està prenent una llet, uns iogurts que són més digeribles i que potser li permeten, en persones que tenen una intolerància segons quins...
Estem parlant d'al·lèrgies ni res, és més intolerància, o que et sent la llet pesada.
Val. És a dir, hi ha gent que es pren segons quina llet, etc, i és allò com un laxant, o que de seguida doncs el seu intestí treballa o treballa desajustat. Exacte. Que en aquest sentit, d'acord. És a dir, aquesta llet a dos és aquesta. D'acord. Escolta'm, i m'ho has dit, esteu entre Prats i Sallent, el cor de Catalunya. El vostre mercat de moment se situa en aquesta zona central del país?
No, ara mateix és Catalunya.
D'acord.
Ens repartim pràcticament a tot Catalunya.
I la gent a nivell de Catalunya, on us trobaria? Es pot comprar online? Hi ha botigues que em diguis, mira, aquí ens trobaràs?
Bueno, hi ha petita botiga, bàsicament.
Sí.
Però també hi ha algun, clar, vull dir, també tenim alguna gran superfície que també ens...
Pots dir noms, eh? En aquest programa intentem no despistar la gent. Perquè després de 3.000 entrevistes que portem en el programa, vull dir, no és que només destaquem a quatre persones i prou. Per tant, ho podem situar.
Bàsicament a tot el supermercat, sigui bon preu, segurament el trobareu.
Sí.
És que, saps què passa? El tema comercial el tinc una mica espès jo, perquè...
Ah, d'acord. No, doncs escolta'm, a veure...
Però aquí faltaria alguna altra mà.
Val, però bueno, no et preocupis. Escolta, amb el referent aquest que acabes de dir, de bon preu, està solventat el problema, perquè com que és la segona cadena catalana per volum, i és gran part del territori, i per tant doncs ja ho tenim solucionat. I a més teniu botiga, oi, a Sallent?
Tenim la botiga a la mateixa casa de pagès.
Sí.
També hi ha un restaurant.
Ah, ostres.
I bueno... Ja sé, i un cop l'any fem, sí que fem benvinguts a pagès, això sempre ens hi hem afegit.
Val,
que
val.
La gent vegi com tenim l'obrador,
sí.
I ensenyem la part de bestiar, poc bestiar que tenim aquí.
Val. Per tant, venint a la botiga, això es pot fer amb el benvinguts a pagès...
Que és un cop l'any, normalment, és a la tardor.
Cop l'any, per tant, durant l'any no hi ha visites, si la botiga hi ha el benvingut...
Si ens ho demana la gent, també l'ensenyem.
Val. O sigui, sou casolant, sou quilòmetre zero i, a més, amb un restaurant.
Sí.
Carai, ho toqueu tot, sí. Fantàstic.
Ho toquem tot, però, bueno, el restaurant el tenim... llogat, per dir alguna cosa. No el portem ben bé nosaltres.
D'acord.
Podem fer les coses ja, Francesc.
Molt bé. I els ocells que sentim de fons no són impostats i formen part d'una fàbrica d'una ciutat. No.
Ara mateix estic a sobre el canal de la Seca, que hi ha un pont, estic a sobre.
Fantàstic.
I estic veient els núvols del Pirineu com estan creixent.
Creixent, clar.
A veure si ens plou avui.
Fantàstic. M'agrada.
Sí, bueno.
Molt bé. Doncs, escolta'm, hem situat la granja Torre d'en Roca, aquests làctics La Torre, amb el kèfir, que és el que va rapidíssim.
Sí.
Iogurts, llet, podríem dir normal, pasteuritzada, llet A1, llet A2, llet fresca eco, etcètera. Mm-hmm. Per tant, una mica de tot. Estic veient que aviat fareu algun formatge, no m'estranyaria gens. O no, no ho sé.
Podria ser.
Podria
no, ser. Que no.
Val. Fantàstic. Miquel Bosch, un plaer, i hem fet la visita entre Sallent i Prats amb aquesta explotació centenària que abarca molts làctics. Un plaer, gràcies.
Moltes gràcies, Francesc.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
Meteotemps.
Això és Meteotemps i ens acompanya el cap de l'equip de canvi climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya, del Meteocat, Jordi Cunillera. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Jordi Cunillera és una de les persones que, bé, des del primer dia al Servei Meteorològic de Catalunya, remenant dades, etcètera, 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 i amb aquesta orientació cap a la, bé, els models de canvi climàtic, què passarà en el futur, etcètera. I t'hem convidat per parlar d'aquest estudi sobre els Pirineus, i quan parlem dels Pirineus volem dir des del Cap de Creus fins al Golf de Biscaia, aprox, d'acord? I Meteocat, però també d'altres serveis meteorològics, heu portat a terme aquest estudi. Quins serveis meteorològics intervenen? Quin paper hi té Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya?
Exacte. De fet, aquest estudi s'emmarca dins d'un projecte, un projecte europeu del programa LIFE, que és de llarg termini, són 8 anys, I dins d'aquest projecte, un dels grups és el grup de clima, que és el grup que està fent l'anàlisi del clima, com evoluciona i passat i futur del clima als Pirineus. Llavors, aquest grup del treball sí que el lidera el Servei Meteorològic de Catalunya, l'estem liderant nosaltres, però tenim la intervenció, la participació de tots els serveis meteorològics que estan dins de l'àmbit pirinenc. No? Per tant, tenim Meteofrance per la banda de Francesa i per el vessant sud hi participem doncs, Servei Meteorològic de Catalunya, l'Agència Estatal de Meteorologia, Euskalmet, que és l'Agència Basca de Meteorologia, també hi participa, i, a més, el Servei Meteorològic Nacional d'Andorra, com a país pirinenc total.
Per excel·lència, al 100%.
Doncs Andorra també hi participa en aquest projecte. I, per tant, això ens permet doncs, treballar amb tota la informació dels Pirineus, vessant nord, vessant sud, àmbit mediterrani, àmbit atlàntic, i a més que puguem fer un mateix tractament amb totes les dades, no? Que això també és
que
important.
Que sigui homogeni.
Exacte, no agafem resultats que hagin fet a un cantó o que hagi fet un servei, no sé.
Sinó que aneu a la font primària.
Agafem les dades des d'un inici, no? I apliquem el mateix estudi amb tota la informació, no?
Clar, la meva primera pregunta, com a gat una mica vell en la meteorologia que jo coneixia de quan vaig començar als anys 80, però amb aquelles targetes de les centrals hidroelèctriques, etcètera, la primera pregunta que em vaig fer és... Ostres, però clar, imagina't Hidroelèctrica de Catalunya, allà al Flamisell, doncs la central de Molinos, la de Sallente, la d'això, que depenia en bona mesura, igual que en molts llocs del Pirineu català, no a tot arreu, però gairebé a tot arreu, de la bona voluntat del treballador de guàrdia, que era el que engegava una màquina, el que feia doncs, diverses feines, però també tenia aquest encàrrec. Aquí n'hi havia d'excel·lents i n'hi havia de no tan excel·lents. Aquest és un mal a tota l'observació pirinenca de l'Atlàntic al Mediterrani?
És un dels problemes.
Sí.
És un dels problemes. Sí, hi ha el problema... Precisament una feina important dins d'aquest estudi ha sigut tot el procés de control de qualitat de les dades, homogeneïtzació d'aquestes dades... Omplir els forats que hi havia, possibles forats, doncs a partir d'estacions properes... Bé, tot això...
Un garbell per afinar...
Sí, no és agafar la dada i començar a fer càlculs, sinó que abans d'aquest procés del càlcul final s'ha de treballar la dada perquè és veritat. És veritat que hi ha... pràcticament les estacions automàtiques van començar als anys finals dels 80-90 com a molt d'hora.
Ja ho crec.
I per tant, quan agafes sèries que nosaltres hem començat des dels anys 50, per tenir en compte la segona meitat del segle
XX,
clar, tot eren manuals, i aquí depens, evidentment, de l'observador, no? I de la bona voluntat que deies tu de l'observador. Tot i així, val a dir que la informació en alguns punts era molt bona.
Molt bona, sí. Perfecte. No, no, no ho he posat en dubte, no, no. Però era una miqueta per situar l'era analògica i més, més pedestre i l'àrea, o l'era, perdó, més digital.
Sí, sí, i a més que hi ha una feina molt important i que moltes vegades no es veu ni se'n parla, eh? Però que és molt important, sí, sí.
Aleshores, anys 50, recolliu totes aquestes dades i les poseu, podríem dir, en el Turmix de veure què ha anat passant, això, des dels anys 50 fins a l'actualitat. El resultat, quin ha estat?
El resultat més clar és un augment important de la temperatura. És a dir, aquest sí que és pràcticament inqüestionable i, a més, en tots els àmbits pirinencs, és a dir, vessant nord, vessant sud, àmbit atlàntic o àmbit mediterrani,
universal és igual, i uniforme.
Exacte, i és un augment de la temperatura bastant uniforme, és a dir, que no hi ha moltes diferències entre aquestes zones.
Per tant,
no?
Això ja ens està dient que segurament la qualitat de les dades és prou bona.
Exacte, això és un primer senyal.
Clar, perquè bueno, imagina't que un diu una cosa i l'altre una altra i dius, ep, s'hauríem d'haver posat després en el món dels mapes i dels models passats i dir a veure què havia passat, no?
Què pot passar. Però clar, no, els resultats eren coherents i per tant això també ens animava a seguir, no? I a dir que amb temperatura molt clar el comportament, precipitació, que era una de les altres variables que hem analitzat, el comportament no és tan clar i aquí sí que hi ha diferències.
D'acord.
Aquí sí que hem apreciat que amb totes les sèries...
Perdona,
que hem analitzat...
Perdona, l'augment de temperatura el xifrem en 1,
sí, al voltant dels 2 graus, ens ha sortit
1,9,
exacte, 1,9 grau amb els últims aquests 65, 60, pràcticament 70 anys.
I el titular que fèieu era guanyem 4,9 dies d'estiu cada dècada i en perdem 3 de glaçada.
Sí, perquè una de les gràcies, per dir-ho així... És que
ara anirem a la pluviometria.
Sí, com disposàvem de totes les sèries diàries, tant de dades diàries de temperatura màxima i temperatura mínima, podem fer l'evolució o el càlcul de tots els índexs climàtics que es mesuren internacionalment, que es calculen a tot arreu, i per tant comparar amb què havia passat també als Pirineus, amb altres zones també de muntanya, no? I el que hem vist clarament és que, per exemple, amb el nombre de dies de glaçada, aquells dies en què la temperatura mínima està per sota dels 0 graus, doncs havien disminuït, i a més d'una manera important, no? I això... generalitzat a tots els Pirineus. Des d'aquest valor de que es perden doncs, entre 2 i 3 dies de glaçada cada 10 anys, cada decenni, doncs clar, estem parlant de pràcticament 70 anys i són, doncs, és important, un descens d'uns 25 dies de glaçada a l'any.
És bèstia.
I això és una
bèstia,
dada significativa.
Evidentment.
Estem parlant d'àmbit de muntanya.
Sí. Imagina't arbres, boscos, clar, sí, vida animal, etc.
Tots uns ecosistemes que estan molt acostumats a aquests ambients, doncs, i que més els necessiten, perquè
sí,
és el
sí,
seu,
sí, sí,
el seu
clar,
àmbit de
clar,
vida,
clar,
no?
Clar, clar.
Doncs necessiten aquest fred i els està disminuint força aquest fred. I en canvi, amb l'altra dada, que eren els dies de calor, no? Aquests dies en què la màxima supera els 25 graus, s'està disparant. Ens sortia aquesta tendència de més de 4 dies cada 10 anys, això estem parlant de més d'un mes amb temperatures màximes molt altes, ara respecte a mitjans del segle XX. Temperatures màximes superiors a 25 graus. Se'n donava algun dia, ara s'estan donant molts dies.
Clar. Pluviometria o inhibició?
En pluviometries, això és el que et comentava, no, els resultats no són tan clars com amb temperatura, i aquí sí que veiem
Diferències.
Sí. Així,
clar, perquè al final, si s'altera, evidentment, no t'haig d'explicar res en aquest sentit, si s'altera en definitiva el camp de temperatures terrestre, evidentment els centres d'acció, els sistemes frontals, etc., passen a tenir un comportament diferent.
Diferent,
i per tant l'afectació davant d'una pantalla d'un relleu que és el Pirineu segur que ha d'haver canviat.
Ha de canviar, exacte. Sí,
I de quina manera Atlàntic, Mediterrani, vessant nord, vessant sud...
El que hem vist... I ja dic, a partir de totes les sèries, i a més aquí amb precipitació podem treballar amb moltes més sèries que amb temperatura, perquè n'hi ha més de dades de precipitació, és que vessant sud i àmbit mediterrani, clarament un descens de la precipitació. I el vessant nord i l'àmbit atlàntic no hi ha una tendència clara,
no
hi ha un senyal.
Clar.
És a dir, podríem dir que pràcticament està... plovent
el mateix.
Que no hi ha hagut un canvi significatiu. I estem parlant de precipitacions anuals.
D'acord.
Una altra cosa és la manera com plou, que aquí sí que probablement estem veient diferències, a nivell de si hi ha períodes de... sense precipitació, d'aridesa, de sequera, més perllongats...
Que en definitiva és el que s'està observant a tot Catalunya.
Exacte.
És a dir, que no hi... sí que hi ha un descens, però és un descens discret de moment, però la manera de ploure està canviant.
Exactament. Quan parlem de dades anuals, ens surt això, el que deies, no? De que sí, hi ha un descens, però tampoc és allò molt, molt significatiu, molt gran... Però sí que s'està veient, i això ho podem comprovar clarament, és que la precipitació està caient d'una manera diferent. S'acumula més amb menys dies de precipitació. No? I els Pirineus surt el mateix. Més marcat el vessant nord que el vessant sud, però el vessant sud també es nota.
Ara, perfecte.
El que com a dada més significativa és això, que el vessant sud i àmbit mediterrani clarament hi ha un descens.
Perfecte.
Lligat a això també la inhibició. Com la temperatura ha augmentat molt clarament, encara que plogués el mateix, la part de neu és molt inferior respecte a la part d'aigua.
Clar.
Que pot augmentar la pluja líquida i disminuir fort la pluja sòlida. No?
Està
I
clar.
Això també es veu, vull dir, també es nota.
Bé, doncs amb aquest estudi tenim una fotografia, jo diria, brillant del que és el conjunt del Pirineu amb una visió dels darrers 70 anys, i això està molt bé, perquè al final ja ho saps, trobar dades sòlides, fiables i conclusions d'aquestes dades no és fàcil, i en un moment en què, ja ho saps, tots els que ens dediquem a la comunicació demanem constantment respostes, dades. I tot el que fa falta. Jordi Cunillera, cap de l'equip de canvi climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya. Un plaer.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Quin temps farà?
Anem a Quin temps farà. Dissabte, trobada familiar a Torrebesses, al Segrià. Quin temps farà és la primera pregunta particular d'un cap de setmana que, en general, ens portarà un sol una mica més ampli que no pas aquesta setmana. És veritat que tant ahir dimecres com avui dijous molts punts de ponent i del sud de Catalunya han tingut força sol, tot i alguns núvols de vent, però el dimarts queia doncs aquella tempesta intensa a moltes zones durant la tarda, a molts indrets del país. Doncs bé, aquest cap de setmana, després del moviment d'aquesta tarda i demà, sobretot al nord-est, demà meitat nord de Catalunya, dissabte i diumenge, arriba més sol, sobretot als matins. A les tardes, dissabte algun ruixat a prop del Pirineu, diumenge també. I la temperatura quedarà curta, fred en hores nocturnes, fresca en hores diurnes. Atenció, perquè estem en època de màxims de radiació. Això què vol dir? Que una cosa és l'aire, que pugui ser fresc o fred, a l'ombra o fora de l'hora del sol. I el sol, damunt la pell, crema, i crema molt. Per tant, dues coses ben diferents. Hem començat parlant d'aquesta trobada familiar de dissabte a Torrebesses, al Segrià. Quin temps farà, ho pregunta el Martí. En principi, domini del sol. Clara Herrera. Compte, Martí, a l'ombra fresqueta, però el sol potent. Clara Herrera, volem visitar el Salt de la Caula, Boadella d'Empordà. Quin temps s'espera dissabte al matí? Doncs mira, jo diria que la clavareu. Primer, perquè us farà sol, i segon, perquè aquesta tarda, bé, aquest dijous hi ha plogut amb ganes, i concretament demà al matí encara podria ploure bastant i tornar-hi la tarda de divendres, però no dissabte. Per tant, el Salt de la Caula probablement estigui actiu. Diumenge, Albert Pons, pujarem a buscar bolets de primavera a l'Alt Berguedà. Quin temps s'espera aquest diumenge? Doncs segurament solet al matí. Com més d'hora hi aneu, millor. Mireia Sabater, dient internacional dels museus, i ens ho pregunta per Olesa de Montserrat. Com pinta aquest diumenge? Solet, aprofiteu, sobretot matí, migdia, a la tarda algunes nuvolades. Arlet també pregunta per diumenge, què farà a Vilaseca? Doncs farà solet, Arlet. Cap de setmana, Candela, quin temps farà a Girona? Hi ha el temps de flors. Doncs en general prou bo. No és impossible que alguna tarda faci algun ruixat de curta durada. I finalment, pel cap de setmana, Lot Bertran pregunta quin temps farà a Bellvei del Penedès, si fem la fira de Sant Isidre. Doncs bé, en principi, si no hi ha novetats, cap de setmana també tranquil a tot el Baix Penedès.
La setmana que ve.
Us vinent parlarem sobretot d'economia circular, però també del booking i el canvi climàtic, les jornades Collserola, paisatge viu, i l'emmagatzematge elèctric que està en expansió estratosfèrica a tot el planeta. I tot això, com sempre, en format digital. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook, a la xarxa X, i també el 3Cat Info. I l'equip de sempre, que tots els dies de la setmana doncs fa recerca de temes i intentem estar doncs preparats per cada dijous. José María Campillo, Gori Massip, Núria Ventura i Francesc Mauri, el millor equip d'aquest programa.